Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar en Jordi Vendrell fa 20 anys a Catalunya Ràdio i que emetem per VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa i cada diumenge a les 3 del migdia pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, en Vicent Partal conversa amb Marc Pous, de l'empresa TheThings.io, que ens ve a parlar de la Internet de les coses. És a dir, si ara vivim tots connectats, d'aquí poc temps, probablement, viurem també amb gairebé tot connectat. De tot això ens en parlarà en Marc Pous. A la seva secció habitual, en Joan Jofre, aquesta setmana, ens parlarà de les aplicacions mèdiques o dedicades a la salut. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 16 d'octubre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com sabeu, així a l'Internauta procurem sempre seguir els últims esdeveniments, les últimes tendències d'internet. Fa 20 anys que ho fem i, per tant, ja és gairebé un costum. I una de les coses que últimament està donant molt de què parlar és això de la internet de les coses. Que la definició és una mica confusa, n'hi ha gent que parla de coses diferents i, per tant, vam pensar que estava bé parlar-ne en un dels programes i per això tenim amb nosaltres en Marc Pous, que és el cofundador de TheThings.io, TheThings.io, ara explicarem de què va tot això, i que també és un dels organitzadors de la comunitat Internet de les Coses de Barcelona. Marc, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Escolta, comencem per això de l'adreça. Qui tinga més interès, TheThings.io. El .io és un domini estrany, és...
Sí, és un domini que es va posar de moda el 2014 per projectes informàtics i és un domini que es refereix a les illes de l'oceà Índic.
Ah, bon lloc.
I, sí, tot i que és una mica car, és molt més car que el .com o que el .cat o que el .es, bueno, és un projecte així que... Ai, és un domini que vam creure que era interessant associar-lo al nostre domini.
D'acord. Escolta, comencem pel començament. Quan parlem d'internet de les coses, de què estem parlant?
Estem parlant de que les màquines cada vegada es comencen a parlar entre elles. Llavors estem parlant d'una tecnologia o d'uns protocols de comunicació que permeten fer això possible per donar valor afegit a les màquines que tenim avui en dia, no?, al voltant nostre.
Un exemple?
Un exemple, per exemple, són bombetes, no?, que tenim tots a casa, doncs que les puguis encendre o apagar remotament o que diguis, has deixat la llum de la cuina encesa o no avui? Uh-huh. Ostres, no ho sé, mires el telèfon i en el cas que te l'hagis deixat encesa, la puguis apagar.
Uh-huh. Vosaltres quina feina feu exactament? Quin és el vostre?
Nosaltres a TheThings.io el que fem és ajudem empreses que fan hardware, per exemple el fabricant d'aquesta bombeta, a que la puguin connectar a internet amb la nostra plataforma, que puguin entendre els seus clients què fan i puguin donar valor afegit també als seus clients, és a dir, que els sigui més fàcil per ells fer una aplicació al mòbil perquè el seu client pugui apagar-les o encendre-les, o crear calendaris o events per sobre les bombetes. I bàsicament això el que fem és que triguin molta menys feina per treure aquest producte al mercat.
Suposo que més d'una vegada t'haurà preguntat algú, fa falta saber que la bombeta està apagada o encesa a través d'internet? No és una mica excessiu?
Bueno, aquest és un dels casos d'ús,
però, no, sí,
però hi ha casos d'ús molt importants. Per exemple, ara cada vegada les indústries, no? La logística. No? Posem un exemple, el que va passar a Alemanya fa 5 anys, no? amb la crisi del pepino aquest que va matar tanta gent a Alemanya, bàsicament va ser un problema de cadena del fred. No? Aquests pepinos que van venir tenien una bactèria i com que es va trencar la cadena del fred durant el transport fins a Alemanya va morir molta gent. Amb el simple fet de poder connectar les caixes que venen en camions, per exemple, en logística, en temps real, pots garantir que no s'ha de trencar la cadena del fred i gràcies a això pots garantir que els aliments que ens mengem, per exemple, no estan contaminats amb aquestes bactèries per aquest simple fet, no? I aquest és un dels únics casos d'ús, per exemple, que podríem mencionar en el vertical de la logística com l'internet de les coses ens pot beneficiar, per exemple.
Corregeix-me si estic equivocat, eh? Del que es tracta és d'agafar entitats físiques, caixes, bombetes, portes, cotxes, connectar-los a través d'un sensor i d'un emissor receptor, suposa que els connecta a la xarxa, i fer servir la documentació que s'acumulen per a millorar la vida de la gent. Seria una definició correcta?
Exacte. Els tecnòlegs tenim un problema que a vegades volem aplicar tecnologia perquè sí, i el que l'internet de les coses és molt important és sobretot donar valor afegit, no? Perquè al final, si ja tenim una cadira, no? Ens serveix d'alguna cosa una cadira connectada, o no? O tenim una nevera, ens serveix d'alguna cosa una nevera connectada, que no ens doni la nevera desconnectada i un iPad, per exemple. Llavors, sí, tècnicament, si hem de parlar de l'internet de les coses, què és? Bàsicament és un dispositiu, un microcontrolador, no? una placa electrònica, que si obrim un telèfon mòbil, no? Podem veure, no? Que és la típica plaqueta verda, amb un controlador que controla sensors o actuadors, no? Sensor de temperatura, sensors d'humitat, o un LED que s'encén vermell o verd, i després té una antena o alguna cosa que envia senyals via Wi-Fi, via Bluetooth, via 3G, i en altres noves tecnologies que estan apareixent en aquest àmbit, no? Com una que es diu Sigfox, per exemple. Llavors, tot això se'n va a un núvol, o un servidor, per dir-ho d'alguna manera, i d'aquí se'n pot anar cap a les aplicacions del mòbil dels usuaris finals o els panells de control de les empreses, etc.
Però, perquè ho entenc, en l'exemple que posaves abans de les caixes de pepinos, cada caixa hauria de durar un aparell d'aquests?
Depèn del camió, depèn de... O sigui, aquí s'hauria de veure el...
No, però imaginem, per exemple, és a dir, estem parlant d'un munt, d'una explosió de petits aparells. Ja ho entenc, que són petits i que no són ni un mòbil, són una cosa segurament barata, no tinc ni idea, però, clar, estem parlant d'una explosió d'aparells immensa.
Exacte, sí, estem parlant de... En aquest cas estaríem donant connectivitat a algú que no té electrònica, no? Estaríem electrificant, no? Una caixa de fruita, per dir-ho d'alguna manera, o un palet, no? de caixes de fruita, però hi ha exemples, no? Com el de la bombeta, no? Que ja té electrònica a dintre i és només afegir un petit microcontrolador amb connectivitat i això ja fa que la bombeta estigui connectada a internet automàticament.
N'hi ha un dubte que tinc també. Jo vaig preguntant-te dubtes.
Sí, sí, endavant.
Jo sempre he sentit a dir que les adreces IP s'acaben. Sempre s'acaben. No mai n'hi ha excés d'adreces IP. Tot això deu tindre una adreça IP, cada caixa, cada nevera, cada bombeta, no? O com funciona això?
Tècnicament sí, però les adreces IP, no, de versió 4, que és les que estem parlant, no, que és les típiques que coneixem a dia d'avui, o públicament. Clar, com s'ha arribat al 2015 tinguent encara IPs públiques disponibles? La manera que s'ha arribat és que la majoria d'IPs estan darrere de routers. No? Per exemple, tots els ordinadors que hi ha aquí a VilaWeb tenen una adreça IP, però és una adreça IP que només veu el router que té VilaWeb. A casa meva, no? Tots els dispositius que estan connectats tenen una IP, però estan al darrere del meu router. Per tant, en aquest cas de l'internet de les coses, no? Moltes vegades també estem parlant d'això, no? Si hi ha una bombeta, totes les bombetes de VilaWeb estiguessin connectades, totes tindrien una adreça IP, però públicament només és el router que té una adreça que pot veure la xarxa de l'operadora de telecomunicacions.
No, per tant, no hem de patir per això.
No hem de patir per això. Jo crec que encara no, i a més, ara està arribant l'IP versió 6 amb més o menys força.
Fa molts anys.
Però...
està arribant i no acaba d'arribar mai.
Però jo crec que no hem de patir, que ja s'han trobat solucions enginyerils per això. Això es diu amb solucions NAT. I amb això no hem de patir en els propers anys, jo crec.
Escolta, quan algú vol contactar amb vosaltres, suposo que va a thethings.io i el contacte, què busca? Quin tipus de persona, quin tipus d'empresa, quin tipus de projectes us venen?
Doncs ara mateix, com que tenim una... la gent ens pot provar gratuïtament, ens arriben dos tipus de persones a la plataforma. Una persona que és el hobbyist, que li diem, no? Que sobretot ens envien molts emails els caps de setmana, que això vol dir que durant el cap de setmana, quan té temps lliure,
inventen,
doncs inventen o comencen a connectar coses a casa, o fins i tot tenim dos clients ara mateix que estan fent el seu invent i el volen portar al mercat, no? Per exemple, i gràcies a que ens utilitzen a nosaltres, doncs estan accelerant aquest procés d'anar cap al mercat. Després tenim l'altre tipus de clients, que ja són empreses, que bàsicament tenen ja un producte, que l'han d'entregar al mercat, que tenen al darrere un equip gran, però que veuen que el seu focus de negoci no és fer una plataforma a internet, sinó el seu focus de negoci és fer el hardware, o vendre un servei, o vendre una aplicació al mòbil, i que un producte, una plataforma com la nostra, els pot ajudar també a anar molt més ràpid, a donar molt valor afegit de manera molt més ràpida als seus clients.
El que passa és que has de tindre imaginació, no? Perquè, o sigui, és com un terreny inexplorat, per entendre'ns. O sigui, hi haurà un dia que totes les neveres parlaran amb el supermercat i això ja no tindrà cap gràcia, però ara es tracta d'inventar serveis, no?
Totalment. És la potència de l'internet de les coses. És a dir, fa 20 anys, no?, quan començava el VilaWeb, començaven a aparèixer les webs, no?, el fenomen del .com, i la potència de la web és que qualsevol des de casa seva podia crear el seu propi negoci, no? No? Amazons, eBays, tot això va començar dues persones, no? O Google van començar dues persones, o Facebook, i la gràcia d'aquestes tecnologies bottom-up, com la web, és que permet que això, que amb pocs recursos, poder treure un producte al mercat i fer-lo un producte sostenible. Amb internet de les coses tornem a estar amb un producte bottom-up, on des de casa teva, per un pressupost molt més baix, similar, bueno, una mica més car que la web, perquè has de comprar electrònica, has de saber soldar, potser et fan falta coneixements, però que els pots resoldre anant al YouTube o buscant a internet, et permet poder treure al mercat invents o idees que has tingut de manera molt més fàcil.
I a tu com se te va ocórrer això? Com va haver un dia que vas dir, mira, això és un forat interessant, o eres un hobbyista, perquè a vegades és això, eh?
Sí.
Que et vas començar a jugar i que un dia vas dir, això podria ser una empresa, o com va anar tot això?
Més o menys, jo fa 10 anys que estic en el món de l'internet de les coses, llavors el primer projecte que vaig fer va ser el meu projecte final de carrera, on connectàvem, mira, cadires de roda d'un hospital, que eren autònomes, que anaven soles. Llavors necessitàvem poder entendre aquestes cadires de rodes on estaven. Vam haver de fer semàfors virtuals perquè no xoquessin les cadires de rodes que anaven soles. Era un hospital que hi havia gent que havia tingut derramaments cerebrals, etc. No es podia moure, però que havia d'anar al gimnàs, o havia d'anar al jardí, o havia d'anar a dinar. I fèiem així un...
I això ha funcionat?
No, això era un projecte de recerca europeu, que bueno, va acabar amb un pilot, es van fer proves. Va. Crec que l'UPC va treure una cadira de rodes amb una única roda que permetia girar-la 360 graus sense necessitar, per exemple, més espai que el de la pròpia cadira. Llavors, bueno, acaben amb pilots molts d'aquests projectes.
Sí, 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 sí.
D'aquí ja vaig passar a treballar en centres de recerca o departaments de recerca d'empreses, connectant des de caixers automàtics a pantalles del carrer. Per exemple, amb un projecte de recerca hem aconseguit, bueno, amb la caixa, el que fèiem era poder treure diners des del telèfon mòbil. No havies de posar cap targeta de crèdit dintre el caixer. I llavors teníem el caixer connectat directament amb el telèfon mòbil perquè la gent des de casa digués, ara voldré treure 40 euros, quan arribi el caixer, només apropar-me que ja em surtin els 40 euros i puc marxar, per exemple.
Interessant.
I d'aquí ja me'n vaig anar cap a la banda hobbies, no? Els caps de setmana doncs, començàvem a connectar coses. Des de, per exemple, el Sonar de Barcelona el 2013, el que vam fer va ser connectar un sofà que vibrava el ritme de la música del Sonar de dia. Llavors vam jugar amb aquest verb del sentir, no? En lloc d'escoltar la música, el que podies era sentir-la, perquè no s'escoltava la música, però sí que vibrava el ritme de la música al sofà, per exemple. O una altra...
Ai, mira, tota una part d'imaginació fantàstica, no?
Exacte.
O sigui, tu et deus divertir.
No, és molt divertit i sobretot el millor és veure quan la gent ho prova o la gent veu el que has fet, doncs que et diuen, et feliciten i et diuen, ostres, molt bé, m'agrada, o te'n puc comprar un o te'n puc comprar 10. Això també, quan ets un hobbies, no?, en aquest aspecte, doncs està molt bé ser reconegut, no?, d'aquesta manera. Llavors el que vaig veure mentre feia aquests projectes és que sempre s'havia de fer una plataforma des de zero o no podia explotar bé les dades que estaven emmagatzemant, no?, del Sonar o dels caixers o d'altres projectes que feia. Llavors vaig dir, bueno, i per què no intentem fer d'això un negoci, no? Però el que em cridava més l'atenció era el fet de per què dos objectes de diferents marques no es podien parlar entre ells, no? O que utilitzaven diferents tecnologies. Llavors, realment això és el core de thethings.io. El core no només és emmagatzemar dades, permetre que gent tregui els seus productes al carrer, sinó serà fer que productes de diferents marques que parlen diferents protocols de comunicació puguin ser compatibles entre ells.
Això sou una espècie de traductors.
Exacte. Li diem interoperabilitat, és una paraula molt llarga, però sí, el que volem fer és que quan un client nostre connecta les bombetes a la nostra plataforma, automàticament bombetes de competidors també són compatibles amb les bombetes. O el Nest, no? El termostat aquest de Google, automàticament és compatible amb aquestes bombetes, etcètera, amb un llarg, etcètera, de dispositius que ja existeixen al mercat i estan connectats.
Hi ha una cosa que em crida l'atenció també. Ara fa poc s'ha celebrat així a Barcelona un congrés mundial de tots aquests temes. És a dir, d'alguna manera, vosaltres esteu molt a l'avantguarda també a nivell internacional.
Sí, sí, ara és un moment... O sigui, és el moment perfecte per fer coses d'aquest tipus. Jo m'agrada molt dir que avui és el dia que és més fàcil i més barat treure un producte físic al mercat, no connectat. Perquè és més fàcil que ahir i més barat que ahir, bueno, però avui és més difícil que demà o una mica més car de demà, no? Perquè cada dia hi ha més facilitats, hi ha maneres més senzilles de poder treure productes al mercat connectats.
I aquest congrés que es va fer a Barcelona, la IoT Solutions World Congress, que vas veure coses que et van cridar l'atenció, que et van desconcertar, o tot era previsible?
Sí, el que vam veure era un congrés molt focalitzat en solucions per indústria. Ara mateix, on hi ha diners a l'internet de les coses de la indústria, comencen a haver moltes grans indústries que estan automatitzant i connectant tot el que està passant a dintre. I llavors el que vam veure allà van ser més i més solucions relacionades amb la indústria, no res especial que no havíem vist al Mobile World Congress o altres llocs.
La gran indústria, cotxes, coses d'aquest estil, deu tindre un ull molt posat en tot això, no? Perquè són els que ràpidament entenen que això facilita molt la vida dels seus usuaris.
Sí, bé, els interessa també per ells, eh? Una de les coses de bones i dolentes de l'internet de les coses és el fet de que ells poden entendre que els està passant als seus clients en temps real. Per exemple, BMW té els cotxes connectats des del 2009 i llavors ells, si detecten que hi ha un accident d'un conductor que porta un vehicle seu, poden informar automàticament, per exemple, una ambulància o una policia.
Els cotxes de BMW estan connectats tots a una central, diguem-ho així?
Tots els cotxes de BMW des del 2009 porten una SIM d'una altra operadora europea o d'on sigui, i en temps real envien dades a la central i en el cas de que venguin aquest servei, doncs poden donar serveis extres als seus conductors. Sí.
I no sé si és una absurditat el que diré ara, però, per exemple, jo, els pneumàtics estan massa desgastats, jo què sé, coses d'aquest estil es podrien arribar a conèixer a través d'aquest tipus de...
Sí, 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 i fins i tot ara el cotxe també és un espai o un vertical on comencen a haver molts dispositius a l'abast de tothom per tenir informació extra. Per exemple, no sé si ho saps, que tots els cotxes tenen un port que es diu el port Opti, que, no. Bueno, quan vas al mecànic, saps que t'enxufen el cotxe en un ordinador que tenen...
Sí.
Això és, hi ha un port estàndard, com els ports USB que tenim als ordinadors, però per cotxes. I realment per 20 euros et pots comprar a l'Amazon un dispositiu com el que et posen al mecànic, que el que fa és enviar les dades del cotxe per Bluetooth al teu mòbil. I ja existeixen múltiples aplicacions open source que agafen aquesta informació i te l'ensenyen en temps real perquè entenguis això, si el cotxe té sensors a les rodes, puguis entendre si a les rodes els hi falta aire o la vàlvula X està fallant, el que sigui.
Escolta, això a la nostra societat i al model de funcionament de la nostra societat pot introduir uns canvis enormes. Igual que dius el cotxe, jo què sé, el rentaplats, no sé, és a dir, aquesta sensació que tens a vegades de que les coses s'estropeen, de que sempre arribes tard, que el canvi, no tecnològic, sinó la implicació social i cultural del canvi pot ser tremenda, no?
Sí, a mi m'agrada molt dir quan em pregunten sobre la privacitat, no? Clar, això serà també crearà un gran impacte, no? La privacitat de la gent. També m'agrada dir que, no, no, causaran impacte en la societat, però en la privacitat, però també és molt interessant si aprofitem aquesta oportunitat per culturitzar-nos a nivell informàtic, per poder entendre el que està passant, i en realitat moltes d'aquestes dades que hi ha les podem extreure i utilitzar-les com a consumidors perquè són nostres, no? Per exemple, no? Si et compres una pulsera d'aquestes d'anar a córrer, de la marca que sigui, la majoria ja et donen interfícies perquè puguis extreure aquestes dades i jugar amb elles. Doncs això, o sigui, ens hauria de motivar, o les properes generacions, no? De nois i noies de Catalunya o del món, haurien de ser capaces no només d'extreure aquestes dades, sinó de fer-les creuar amb altres fonts de dades de l'Ajuntament de la ciutat on visquin, o de dispositius de tercers, simplement pel fet de que no només han de ser dades per l'empresa, sinó jo el que sempre aposto per l'internet de les coses és que aquestes dades són al final del consumidor final. Mm-hmm. I són ells els que han de tenir sempre accés a aquestes dades perquè són els que les estan creant i les han de poder consumir. I jo abogo perquè hi hagi una educació on ens ensenyin a utilitzar aquestes dades, a mesclar-les amb dades de tercers i en què la gent pugui començar a treure conclusions del que està passant al seu voltant.
Això, la meva experiència almenys, com a usuari d'algun producte d'aquests, és que depèn molt de la claretat amb la qual es presenten les dades. Mm-hmm. És a dir, tu les mateixes dades les pots presentar d'una forma obscura que tira cap arrere, no? Que ho veus i dius, mare meua, o pots fer-ho d'una forma super simple, no? És a dir, aquí n'hi ha un gran treball de, que no sé si és part del que vosaltres feu, no? De potenciar la interfície, per dir-ho d'alguna manera.
Nosaltres el que hem apostat des de TheThings.io també és a ser una plataforma el més simple possible, no? I, per exemple, sortíem a la Forbes en un article com una de les 6 empreses d'internet de les coses més simples d'utilitzar, i la idea és això, de que en aquest cas, no, de múltiples dispositius, que només parlant-nos amb nosaltres, amb un únic llenguatge, puguis poder accedir a tots els teus dispositius, a totes les dades dels teus dispositius.
Mm-hmm. Tu com t'imagines una casa d'aquí 5 anys?
Jo me l'imagino
com... Amb tot el que saps, diguéssim.
Jo me l'imagino com avui, eh? No serà molt diferent físicament, però sí que ens permetrà, doncs això, de tindrem una tauleta o una aplicació al mòbil que ens permetrà accedir a molts recursos dels que tenim a la casa. Però fa uns anys vaig anar a Corea i vaig tenir la sort de...
És un país molt avançat, en
molt avançat, sí. Vaig tenir la sort de dormir a casa d'un amic que vivia allà, que l'havien portat per feina, i va ser molt curiosa l'experiència amb la casa, no? Des del moment que et donen una clau, que és un clauer, no és ni tan sols una clau física, sinó és com una moneda, quan, si la portes a la butxaca pots entrar a l'edifici, si no, ja directament no has de picar l'interfono, i una vegada entres a l'edifici, l'ascensor ja t'estava esperant amb el teu pis marcat, no havies ni d'esperar l'ascensor ni de marcar el pis on havies d'anar, no? Pel simple fet de que portaves la clau a la butxaca i ara apropar-te a la porta de casa, doncs ja se t'obria la porta de casa. Llavors tenien allà una tauleta també, doncs, on podies entendre tot el que hi havia a casa, no? La calefacció, l'aire condicionat, l'aigua calenta, la freda, cridar l'ascensor des de dintre de casa, i ja, o baixar i pujar les persianes. Doncs tot això ja ho tenien centralitzat des d'un punt, que era una mica el que podríem entendre la domòtica, no? Que al final l'internet de les coses no deixa de ser una evolució de la domòtica que teníem fa 10 anys o 15 anys. Mm-hmm. Però anava cap a aquesta direcció. No?
La clau de tot això és l'eficàcia? Viure molt d'una forma molt més eficaç?
Eficaç, sí, i poder controlar de manera... amb una experiència d'usuari diferent tot el que ens rodeja.
N'hi ha una pregunta que tot el món es deu estar fent ara mateix, que és això, quan val? És car, és barat, és assequible, és complicat, és per empreses, és... Jo puc inventar-me un projecte i parlar amb vosaltres. Com ho feu, això?
Nosaltres hem intentat simplificar totalment el preu perquè tothom, si vol fer un projecte, no, pugui entendre des del minut 1 què costa, no, connectar un dispositiu físic a la nostra plataforma. I el que cobrem és 1 euro per dispositiu a l'any. I amb això es pot fer totes les crides que ens vulgui, pot emmagatzemar totes les dades que siguin necessàries. D'aquesta manera, des del minut 1, els nostres clients entenen el que ens han de pagar.
Posa un bon exemple que no ho entenc. 1 euro a l'any...
Per exemple, l'empresa de bombetes, no? Traurà 3.000, ha vengut 3.000 bombetes aquest mes. El fet de tenir la bombeta un any connectada a internet a través nostre, val 1 euro per cada bombeta.
Siga l'aparell que siga.
Exacte. Tenim des de camions connectats que envien més dades que una bombeta, o una bombeta que en aquest cas És un client molt interessant, que aquesta bombeta emet llum solar o pot emetre espectres que per nosaltres són de llum solar i que també envia moltes dades. No?
Què vol dir emetre llum solar?
Aquesta bombeta d'aquest client...
Hi ha dies així a l'internauta que acabem amb el cap rebentat de tanta cosa nova.
Perdó.
Què vol dir emetre llum solar?
Aquesta bombeta el que permet és, bueno, primer, a través d'una altra aplicació captures espectres de llum, no? Te'n vas a Tailàndia aquest estiu, no? Per exemple, i has fet una foto de la posta de sol a una platja paradisíaca i vols poder tornar a veure aquella llum d'aquella posta de sol a Tailàndia. Doncs aquesta bombeta el que permet és poder emetre, per exemple, aquesta llum. O vols que tots els teus treballadors a l'oficina tinguin la mateixa llum, no? Sigui el que està al costat de la finestra o el que està més lluny de la finestra. Doncs aquesta bombeta d'aquest client, per exemple, ho permet fer.
Caram, quines coses.
Llavors, clar, aquí la potència no només és que faci això, sinó que tu les puguis configurar des del teu ordinador, des de l'aplicació al mòbil.
Però això vol dir que clar, vosaltres heu de tenir un servei central, diguem així, de control. Vosaltres en algun lloc he vist que aspireu a ser una espècie de l'Amazon. Amazon té servidors, Amazon, Google, tals, han fet els grans amos de les granges de servidors.
Exacte.
Vosaltres aneu un poc per aquesta línia, no? Perquè vosaltres aleshores necessitareu un servei central de control de totes les bombetes, tots els camions, tot això espectacular, no?
Exacte, sí. Creiem que si prosperem, que prosperarem, sí, serem un proveïdor molt gran d'informació dels objectes connectats.
I quina és la preocupació principal quan heu de gestionar tot això? Perquè, clar, aquí n'hi ha des de seguretat, n'hi ha privacitat, que dèiem abans, eficàcia, clar, si un camió connectat es queda desconnectat, això és un drama, suposo.
Correcte.
Què és el més complicat de gestionar de tot plegat?
Nosaltres ens trobem entre el dispositiu físic, sigui el camió, sigui la bombeta, sigui el que sigui, i l'aplicació al mòbil o la interfície d'usuari que tenen els nostres clients o els usuaris dels nostres clients. Llavors, estem al mig controlant, no?, que tant funcioni, que ens arribin informació d'una banda com de l'altra. El més complicat, bueno, és un servei complex, a vegades crític, estem parlant amb empreses que tenen sistemes crítics, no?, que poden arribar a ser perillosos, però el punt 1 és, com has dit, seguretat, no?, tot ha d'estar emmagatzemat de manera segura. La privacitat, estem bastant tranquils perquè estem a Europa i llavors seguim la llei orgànica de privacitat de espanyola i això ja aplica per l'europea. Dit això, la setmana passada va sortir, no, una ordre judicial de que les dades de ciutadans
Alemanya,
europeus
sí.
no poden estar als Estats Units.
Sí, el famós advocat contra Facebook, aquest jove.
Exacte. Sí. Llavors això és molt interessant perquè fins i tot podem presentar a Europa com un lloc segur d'emmagatzematge de dades. No, fins i tot això ho podem veure com una oportunitat de negoci, no, de cara als Estats Units. De dir, ets un ciutadà americà, ets una empresa americana, però vols tenir les teves dades emmagatzemades de forma segura, no?
Aquí, vine a Europa.
Vine a Europa a emmagatzemar-les, que estàs a uns quants mil·lisegons de distància, amb els cables submarins.
Està ben explicat, no? Això.
Llavors, sí, tot això, tot aquest global, més tota la lògica de negoci que tinguin els nostres clients, ens fa, aquest és la complexitat, no?
Escolta, ja, de Things i jo, quin tipus de gent treballeu? Suposa que sou... enginyers, informàtics, deu haver molts tipus de gent diferents allà dins, no?
Bueno, ara som 13 persones, tenim enginyers informàtics que s'encarreguen de la part core del sistema, no?, del que es diu back-end, no?, que és la part darrere les cortines que ningú veu. Després tenim un parell d'enginyers que s'encarreguen de la part que sí que es veu, perquè també oferim eines perquè els nostres clients puguin analitzar les dades que emmagatzemen. I després tenim gent de màrqueting, ventes, i llavors també tenim un parell d'enginyers o estudiants que estan començant a soldar coses perquè hi ha clients que ens demanen, escolta, ens pots portar un prototipus per connectar això o allò? Llavors o anem a reunions de clients, no?, amb sorpreses, no?, de dispositius connectats que s'assemblen al que potencialment ells estan fabricant o tenen la idea de fabricar, no?, dient, mira, això és així de senzill, connectar-ho a la nostra plataforma suposa un dia de programació d'un programador teu i amb 50 línies de codi més pots programar, no?, que si la temperatura puja de 10 a 10 graus envia una trucada al conductor del camió, no?, que parlàvem abans, per exemple, o funcionalitats d'aquest tipus.
Marc, tu fa 10 anys que estàs ja en això, quan ningú en parlava, no parlava ningú. Has fet un somni, que és crear una empresa, posar-la en marxa, t'has posicionat perfectament, has posicionat Barcelona i Catalunya en aquest àmbit d'una forma molt, molt clara. On t'imagines que estaràs tu d'aquí 5 anys? Abans parlàvem dels 5 anys de la casa, on t'imagines ara tu? Com t'imagines la vostra empresa d'ací a 5 anys?
Això és una bona pregunta, eh? Bueno, creiem que, lamentablement, no, per posicionar una empresa i que pugui créixer, no, se n'ha d'anar a l'estranger actualment. Llavors, possiblement, jo veig una empresa que tingui una seu molt gran a Barcelona, on creiem que és una ciutat amb molt de talent, que capaç també de treure talent de l'exterior, no? Però probablement amb molta força comercial a l'estranger.
Però fent què?
Fent què?
Fent això que feu ara,
exacte, ajudant a empreses que també volen fer el seu somni o que ja tenen milions de dispositius al mercat, que sigui molt més senzill per ells connectar-los a internet.
Marc Pous és un dels fundadors de TheThings.io. TheThings.io, si entreu veureu coses molt interessants i xules, aquesta empresa feta a Barcelona de l'internet de les coses, que tantes sorpreses ens està donant últimament. Marc, moltes gràcies primer per tirar endavant el teu somni, després per haver compartit aquesta estona amb nosaltres aquí a VilaWeb.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
L'internauta, amb Vicent Partal.
La costa de Barcelona-Maresme, tot l'any. A la tardor i a l'hivern, al Maresme hi trobaràs bona gastronomia, torres de guaita i castells, museus, jaciments arqueològics, modernisme i un munt d'activitats esportives i lúdiques per gaudir amb la teva família. No us la perdeu. Visita la nostra web costadebarcelonamaresme.cat.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan Jofre.
Molt bon dia.
Què ens expliques avui?
Ui, avui explicaré i em sembla que acabaré el temps i no hauré acabat.
Tenim gana, t'aviso.
Tenim gana, sí, no, però avui volia parlar d'aplicacions de seguiment de la nostra salut.
Sí.
De seguiment. Em
crec que no s'acabi perquè n'hi ha per tot arreu.
N'hi ha per donar, vendre i regalar. I hi ha de cada un dels punts que volia trucar, ja he trobat aplicacions infinites.
Jo
intentaré fer una mica de...
Un tastet de cada,
i al final ja us dono un link, perquè si voleu veure un xurro d'aplicacions una darrere l'altra, pugueu anar allà i repassar-ho. A veure, primer de tot, farem i explicarem aplicacions de seguiment, no aplicacions que et curin ni cap virgueria d'aquestes, no.
Això seria un altre camp i molt més perillós.
No som metges, molt més perillós. Només serveixen, per exemple, la primera de totes, que volia parlar de seguiment de la pressió arterial, serveix per saber com la tens. Llegint, vaig treure una informació que deia que més d'un milió de catalans tenen problemes amb la pressió, alta o baixa, però problemes amb la pressió. Més d'un milió és molta gent, Adults, més d'un milió d'adults. Ja no compten els nens aquí.
Bé, aquí hi ha un parèntesi, però aquí hi ha també el tema dels estudis, I les farmacèutiques,
sí.
Però bé, callem.
I qui ha pagat l'estudi? Sí, el que fa la pastilla, poder?
Callem.
Bé.
Donem idees, però ja està.
Possiblement, i ja veureu que hi haurà moltes aplicacions. Aquesta és una de les primeres, que és molt senzilla. Diu, i que la pots resoldre amb una altra solució. Tu vas amb un extern, et poses quatre columnes i dius, dia que t'has pres la pressió. Pressió màxima, pressió mínima i freqüència cardíaca, que són els resultats que et dona normalment una màquina d'aquestes de mesurar-te la pressió. I te la vas escrivint amb un extern i tu mateix et pots fer després, si ets prou espavilat, et fas les gràfiques, com han anat, com han deixat d'anar. el que fan aquestes apps és solucionar-te aquesta vida, i donar-te coses molt més senzilles, perquè quan et despertes, entres la, quan et despertes i t'agafes la, la pressió, doncs entres la informació i ja està.
I ja fa la resta.
O quan vas a la farmàcia, és a dir, perquè si no teniu un aparatet per controlar la vostra pressió a casa, això vol dir que no sou malalts de pressió. Si sou malalts de pressió, heu de tenir un aparatet a casa per controlar-la, doncs aneu a la farmàcia i allà us la diran. Però si la teniu a casa, pim, 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 bueno, no, ja ni es manxa, dona un botó, s'infla, t'apreta el braç i dona la informació que correspon. Bé, el que volia dir-te, hi ha una molt senzilla, que és gratuïta, que es diu Blood Pressure Companion Free, free vol dir gratuïta, doncs avui hi haurà un grapat de links, o sigui, no els diré perquè ja sabeu que els teniu tots en el, en l'article que s'ha publicat a VilaWeb cada dissabte, i que si voleu la història a pensalla.cat teniu tota la història allà recopilada. O sigui, no donaré links perquè, primer perquè m'entrebancaria tots els difícils que són, i perquè ja els trobareu escrits, que és molt més fàcil, només fer clic i sortiran. Després, una de les millors que hi ha és una que es diu Blood Pressure, que és pràcticament, em sembla que no n'he trobat cap de totes aquestes aplicacions que només estigués per una plataforma. Tots estan per iOS i tots estan per Android. O sigui, no tindreu cap problema en trobar-la per la... Per... Aquesta, el que passa, que us costarà un dòlar, 99 cèntims, però vaja,
és assumible.
Si teniu un problema de pressió, és assumible. Però el que ja és el súmum, és a dir, si ja teniu diners i teniu un problema de pressió, els senyors de WeThings, WeThings és un fabricant que l'hem anomenat moltíssimes vegades, els senyors de WeThings ja et donen un mesurador de pressió que va autònom. Tu te'l poses, li dones el botonet, ell es posa en marxa, et calcula la pressió, te l'envia al teu mòbil, et fa la gràfica, és a dir, t'ho fa tot.
O sigui, va per núvols i tot, tot el que,
va
el que
pel
calgui,
núvol,
no?
I tot el que calgui. I ell et dona una, les mesures de la pressió al moment i guardades al núvol. Tu pots agafar el teu mòbil, mirar a veure com ho tens, com ho deixes de tenir, etc, etc. També us deixo un link per si teniu ganes de gastar-vos 130 euros, a Amazon us el vendran. Però, bueno, això sí, un incís, no en feu cas mai de les aplicacions aquelles que us diuen que posant el dit a la pantalla del telèfon us mesuren la pressió.
Encara no existeix, això.
És mentida. I perquè
hi
ha una fins i tot, que us poso un link, que es diu Finger Prank. Prank vol dir sí. Enganyifa. Per calcular la pressió arterial. És a dir, no funciona, us la podeu baixar, posar-vos aquesta si només l'he trobat per Android. Us la podeu posar al vostre dispositiu i fer riure els vostres convidats o els vostres amics. Però la pressió que et dona és absolutament falsa, completament, no existeix això. Bé, un altre punt, el pes. Per, i tornem al mateix que la pressió. Per tenir una estructura o un llistat o una... o un seguiment del vostre pes amb un Excel, dir el que us heu passat. Quilos que passeu, i apa, i aneu fent. Aneu passant per la balança cada matí o cada dos dies, o cada setmana, és igual, quan, amb el ritme que vosaltres porteu, ja ho podeu fer tot. És a dir, allà està. Però per si de cas, tenim una versió també iOS i Android que es diu Monitorear tu peso. És a dir, aquesta és fàcil d'entendre per què serveix. Tu li dius el dia i el que peses i et va fent unes gràfiques i et queda tot molt maco. Ara, la medalla se l'emporta una altra vegada als de WeThings, que em sembla que alguna vegada l'hem comentat. Els de WeThings tenen una balança que li diuen, no li diuen balança, perquè dir-li balança seria dir-li, seria deixar-la
poca per cosa.
Sí. Li diuen Smart Body Analyzer. També us poso un link, 147 euros a Amazon. O sigui, tot està sobre 130, 140, 150 euros a Amazon. A més de que et diu el que peses, et calcula l'índex de greix corporal, que és allò que diu si tu tens un quin tant per cent de greix tens, quan menys greix, més prim estàs, evidentment, etcètera, etcètera. Però fa una mica més. La balança mesura la qualitat de l'aire on tu estàs, a l'habitació on estàs. T'avisa quan has de ventilar l'habitació perquè l'aire comença a estar una mica carregat. Però no, espera, espera. Et fa una cosa més, a més a més. Està connectada a internet i et diu la temperatura del dia.
Hòstia.
I així tu saps, com que ho fas normalment pel matí, quina roba t'has de posar aquell dia. És a dir, si pots anar amb màniga curta o t'has d'abrigar. O sigui, això de balança ja
Sí, sí, està superat.
Està
això.
Absolutament...
No, és una mica com el mòbil.
Superat, sí, sí.
Parlant de telèfon, eh? I...
Bueno, clar, evidentment, tot. Ja directament t'envia tota la informació. Des de te l'envia al mòbil.
No cal ni dir-ho, això.
Ja no ho havia ni dit, però per si de cas algú s'ho pensava. Més problemes, i aquest ja és més seriós, els celíacs. Els celíacs tenen un greu problema de saber què poden o què no poden menjar. Uh-huh. Llavors s'han desenvolupat moltes aplicacions. Jo n'he trobat dos que són relativament semblants. Un es diu Mobiceliac, també iOS i Android, que el que té són moltes coses, però el més important és que té una gran base de dades de productes que et diuen aquell producte si tu el pots o no pots menjar-lo. Uh-huh. I per si tens dubtes o tu estàs en el supermercat comprant, tu pots agafar la càmera del mòbil, escanejar el codi de barres del producte i en té 12.000, o sigui que és fàcil que el trobis, uh-huh. Escanejar el codi de barres del producte i sabrà si tu pots comprar aquell producte. Si pots comprar, el pots comprar segur. És a dir, si el compres, si tu el podràs consumir o no el podràs consumir. Segons el teu grau de celiaquisme, suposo que has de dir, que no tots tenen el mateix grau. A més, té una base de dades de bars i restaurants i hotels especials per celíacs, cosa que jo no sabia. Però bueno,
hotels,
fent, aquest, sí, sí, fent aquest article donen informació. És a dir, tu pots dir, jo sóc celíac, dona'm un bar on em serveixin menjar especial per celíacs i existeixen els bars per celíacs. L'aplicació és gratuïta, està en català, en castellà, en anglès, un grapat de llengües, però t'has de fer o has de ser ja soci d'una agrupació de celíacs per poder-la fer servir.
Ah, sí.
Es veu que el que deu volen...
Tenir un conveni o...
O tenen un conveni, o l'ha pagat alguna associació, o volen que la gent s'associï per potenciar el... No el mercat dels celíacs, perquè sempre serà el mateix, sinó per potenciar la força que els celíacs tenen, uh-huh. Perquè se'ls reconegui com gent que, a més, han de comprar un producte que val diners. Hi ha un altre molt similar, que es diu FaceMobile, que fa exactament el mateix. És a dir, té un escàner, té una llista de restaurants, té una llista de productes, és a dir, amb la qual cosa tu pots estar una mica més segur segons quan compres.
I tant.
Aquesta també, aquesta ja ho diu expressament, que està feta per la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya. I has d'estar associat o a la federació, que no deu ser una entitat, sinó alguna de les associacions de celíacs d'Espanya. Més complicat encara, anem pujant, la diabetis. Uh-huh. I la diabetis, hi ha un grapat de malalts de diabetis i a més és molt complicat de controlar. Però es veu que això de la insulina, a la que et despistes, es descontrola i ja has d'anar corrent a posar-te'n més. Hi ha una aplicació que es diu Social Diabetes que serveix per moltes coses. Una d'elles és perquè tu sàpigues com tens la teva evolució. Perquè tu vas entrant al que menges, en funció del que menges, saben, l'aplicació sap què és el que tu estàs ingerint i quines quantitats de cada cosa que et poden fer descontrolar la insulina i totes aquestes coses, o sucre en sang, millor dit, i en funció del que menges i les experiències passades que tu has tingut, et va dient quina quantitat d'insulina t'has d'injectar.
O sigui, fins i tot et diu
Et diu la quantitat d'insulina...
Que seria més un càlcul aproximatiu, però veig que...
Bueno, suposo que el primer dia no te la deu poder dir, però a mesura que... Tu li vas entrant, a més, tots els diabètics han d'anar prenent-se, han de fer un control, i crec que és diverses vegades al dia. Mm-hmm. Doncs amb aquest control, si tu vas posant els resultats del control, l'aplicació va prenent dels teus hàbits, de com t'està afectant el que estàs menjant i com després has de posar. Ara, això sí... Perquè sapigueu l'important que és la diabetis, només comentar, i us poso un link perquè si després el voleu llegir, els senyors de Google han decidit invertir 65 milions de dòlars, que no són pocs diners, en una empresa que es diu Dexcom, per fer un dispositiu per diabètics que ells diuen que volen que sigui de la mida d'una moneda de 10 cèntims de dòlar, més o menys com els 10 cèntims d'aquí. O sigui, perquè tu puguis portar sempre el dispositiu enganxat al teu cos i que vagi...
Ara... Alliberant.
No, encara no. Que vagi mesurant tota l'estona com estan els teus índexs del cos. I no és ciència-ficció, és a dir, l'únic que volen fer és reduir la mida, perquè aquests de Dexcom, i us poso el link, ja tenen un dispositiu que tu te'l posen al cos, Tu el portes clavat. Sí. No, jo l'he vist clavat en el braç i aquest dispositiu va enviant informació al teu telèfon. I la informació que envia el teu telèfon serveix perquè l'aplicació et digui quanta insulina. De moment, la insulina tota l'has de punxar, però ja podeu veure que el següent pas és...
Un dipòsit.
Un dipòsit d'insulina i que vagi tirant insulina. I de fet, el que estan pensant és crear un pàncreas artificial i portar-lo sempre a sobre. I aquests de Descom, això que estava comentant, ja tenen aquest dispositiu que és una mica gruixut. Els de Google el que volen és, amb aquests 65 milions de dòlars que invertiran, és reduir-lo...
Aprimar-lo més.
Aprimar-lo més perquè tu no notis que estàs portant allò. Te l'implanten, té una sèrie de sensors que estan a dins del teu cos i apa, informació cap al telèfon, tu veus com estàs i...
Bueno, espero que el següent cas sigui una mica menys traumàtic, perquè és que m'estic marejant ja.
El següent és molt senzill. El següent són els dels... No he trobat la paraula en català, però és igual, com que tothom li diu igual, els pastilleros electrònics.
Pastilleros.
És a dir, tothom qui té...
Passem
tothom...
als pastilleros. No estem parlant dels pastilleros de cap de setmana, no?
No estem parlant d'aquest. Però tothom que té parents o que coneix gent gran, sap que van amb unes caixes totes plenes de pastilles.
Sí, 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 sí. Jo no sé com s'aclareixen, eh?
Bé, perquè diu les hores i el dia i totes aquestes.
Però a vegades amb lletres molt petites i coses així.
Sí, però per això existeixen les ulleres.
Sí, o els fills.
O els fills, sí. Va, si els tens a la vora. Bé, doncs els pastilleros aquests electrònics el que fan és que tu li vas posant el que t'has de prendre. Moltes vegades no cal ni que ho posis amb algun d'aquests, l'únic que has de fer és escanejar el codi de barres del medicament i tu li poses amb quina freqüència ho has d'anar prenent. I el que fa és molt senzill, és una alarma. I et diu, escolta, això t'ho has de prendre a les 8 del matí. Doncs a les 8 se dispara l'alarma i et diu, has de prendre la pastilla tal, la pastilla qual, etcètera, 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 etcètera. És a dir, fixa-t'hi que també, segons l'OMS, i aquest és una mica més fiable, diu que tots els pacients que tenen una malaltia crònica, diu, hi ha un 50% que no segueixen bé les pautes que els hi marca el metge perquè se n'obliden, perquè canvien d'hores, etc. O sigui, un 50% és un de cada dos.
I tant.
I els pastilleros l'únic que fan és això. I n'he posat dues d'aplicacions, una que és la recomanada pels americans i una altra que és la recomanada pels britànics. Els britànics és encara més llesta, si estàs a Gran Bretanya, que és que quan se t'estan acabant les pastilles demana, ja fa la comanda a la farmàcia directament.
Què dius?
Sí, ja vas a la farmàcia i dius...
Ja te l'han embolicat
i tot això. I per curiositat, avui mateix que he anat al metge, espera't, deixa'm treure de la butxaca, m'he trobat aquesta propaganda sobre de la recepció d'una aplicació que fa exactament això, que es diu Care for Today. Què és això? És un pastillero electrònic. Vull dir, si... Aquesta no la tenia, l'he descobert aquest mateix matí al metge. Bueno, i per acabar... Bueno, per acabar no. Anava a parlar dels embarassos, o dels no embarassos. És a dir, hi ha una aplicació feta pels senyors de Clu que et diuen com estàs de fèrtil. O no fèrtil. O sigui, i fins i tot...
Com ho saben?
És a dir, també han d'aprendre, amb la teva vida han d'aprendre. I et surt un dibuixet en pantalla de quan és. I aquesta està per iOS, per Android i per Apple Watch. És a dir, a mi em sembla una mica bèstia que el teu telèfon, amb lo indiscret que és el teu rellotge, et vagi dient si estàs fèrtil o no. I que la persona que tens al costat se n'enteri si estàs fèrtil. I que et digui, home, què farem avui? A mi, el del rellotge m'ha semblat una mica fort.
Sí, sí.
Però vaja, que sapigueu que la podeu portar al telèfon i la podeu portar amb un Android o la podeu portar amb un iPhone.
Podeu anar ensenyant la fertilitat allà on vulgueu.
Sí, us poso una foto de la fertilitat i us diu quan toca. És a dir, això serveix per embarassar-se o per no embarassar-se. Mm-hmm. Bueno, i després, per acabar, que això sí que volia dir, hi ha sistemes globals. I vaig trobar una aplicació que es diu Expert Salut dels d'Esteve, que també està per... Aquesta està en tres versions. Està per versió iOS, per versió Android i per versió web, que el que fa és un mix de totes aquestes. És a dir, et serveix per portar el control de la pressió, per portar el control d'un grapat de malalties. És a dir, me les vaig apuntar tots per l'estrès, per la febre, per la freqüència cardíaca, per la glucèmia, pel pes, per la pressió. Et porta fins i tot, que no en tinc ni idea que ets, el test de Morisky Green, vés a saber.
Bé.
Però tu dius que
descobrirem moltes coses.
És possible que els que estiguin malalts d'això diguin això és important. Bé, deu ser important si l'han posat a la llista de coses que et controlen. I tots aquests controls es lliguen amb el control de les pastilles que t'has de prendre. Amb la qual també t'avisa. Et diu, escolta, que avui t'has de pesar. Diu, espera, que avui, ara són les 4 de la tarda, t'has de prendre aquesta pastilla. És un, vaja, és un control absolut.
És la navalla suïssa mèdica, no?
Exacte, això, si us voleu donar d'alta, us heu de registrar a la seva web, perquè després les estadístiques i les gràfiques les pots veure en pantalla gran, que sempre fan més cosa veure allò. Però bé, això que us deia al final, hi ha tantes i tantes i tantes aplicacions que us he posat els de l'Observatori del TIC Salut,
sí.
Va fer amb els del World Mobile Capital, van fer una llista d'apps dedicades a la salut. Mm-hmm. Us poso un link perquè veureu que no l'acabareu. És a dir, us poden...
I cada dia se'n van sumant, com has comprovat avui.
I us van donant informació d'aplicacions per qualsevol malaltia que vosaltres us penseu que podeu tenir. A lo millor, si sou així una mica, no us pot fer el pes. Però bé, és igual. El que, sobretot, recordeu el que deia al començament de tot. Això són aplicacions per fer un seguiment. No és... Cap d'elles, cap, és un metge ni us dona informació de com curar-vos. Al contrari, bueno, això sí, quan aneu al metge i li ensenyeu les gràfiques i li feu així amb el telèfon i li dieu miri com em va la pressió arterial, al millor el metge us felicita
o us fa fora.
No, normalment us felicita i a més us diu miri, avui no cal que pagui la visita. Li podeu fer una explicació digital al vostre metge.
Bé, no sé si ho agrairan gaire, però ben, d'acord. Ho provarem
proveu,
algun dia.
Proveu i ens dieu què us ha dit el vostre metge.
Molt bé, Joan, doncs fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Ella tenia una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella tenia una rosa, ai, de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterrarem després. Però el poble on vivia, però el poble on visqué, les mans de la gent passaven una rosa de paper. Les mans de la gent passaven una rosa de paper. Per un dia d'aquells dies vam anar l'Ajuntament fos cremada la rosa perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris i ningú no sabia res. Però com una consigna circula secretament, l'emanma per tot el poble una rosa de paper. L'emanma per tot el poble una rosa de paper. Una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps.